Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. Encara estem païnt els enfrontaments i reflexions d'una jornada tan important com la d'ahir, en la que el Parlament de Catalunya va aprovar la declaració de sobirania presentada per Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa Verds. Obrim camí ara a l'actualitat econòmica amb una dada sobre la que calen anàlisi i, sobretot, actuacions. L'enquesta de la població activa conclou que el nombre de parats va pujar fins als 5.965.400 l'últim trimestre del 2012. L'atur ja representa, doncs, el 26% de la població activa a l'Estat, mentre que Catalunya suposa un 24%. A tot Espanya hi ha més d'1.833.700 famílies que tots els seus membres, tots els membres de les famílies, no tenen feina. Avui parlarem, evidentment, sobre aquest tema que ens preocupa a tots. I parlarem amb els nostres contertulians d'avui, amb el senyor Jordi Bastida, enginyer industrial, amb la senyora Anna Boza, advocada, i amb el senyor Josep Molina, periodista econòmic. Però abans posarem les mires en una visió més àmplia i en termes més globals, i parlarem de la cooperació internacional, un tema clau en els moments de dificultat, crisi i conflictes internacionals en els que vivim. Escoltem ara l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Davant del desolador panorama que mostra la nostra humanitat amb els greus problemes de tot tipus que aquesta arrossega i que són tan fonamentals que afecten a la supervivència d'una part molt gran de les persones que viuen en el nostre planeta, sortosament ha sorgit des de fa temps tot un conjunt de moviments que, sota el títol genèric de cooperació internacional, intenta pal·liar en el possible els greus problemes que trasbalsen a tants éssers humans, tant a nivell personal com comunitari. Des de múltiples instàncies públiques i privades es pretén treballar per la construcció d'un món més just i solidari, tot promovent la garantia de l'accés als drets fonamentals i també el lliure desenvolupament de les persones i els pobles d'arreu del món, amb l'objectiu de minorar les grans desigualtats que afecten les societats humanes. Aquests moviments de solidaritat internacional han confluït en els darrers anys en tot un conjunt d'emocions a tots els nivells, a fi d'aconseguir un compromís ferm de facilitar mitjans econòmics de cara a aquesta cooperació. L'acord de les Nacions Unides de l'any 1980 per destinar la cooperació al poder arribar a la mítica xifra del 0,7 del producte interior brut de cada país difícilment s'acompleix. Molt pocs països ho assoleixen i, en general, hom calcula que solament s'ateny com a màxim la meitat d'aquesta xifra. D'altra banda, si bé estem parlant de xifres quantitativament importants, hem de tenir present que moltes vegades els seus imports van lligats a interessos polítics i comercials i també, en no poques vegades, els països receptors han de destinar els seus imports al pagament del seu deute extern. Malauradament, en els darrers pocs anys, la crisi econòmica que flagela les nacions més desenvolupades suposa un singular descens de les aportacions, tant pel descens del seu producte interior brut com per les restriccions pressupostàries pertinents. Davant de l'empitjorament dels ajuts públics i tenint en compte que no són gens menyspreables aquests ajuts privats, una reorientació dels ajuts a la cooperació, tot proporcionant incentius fiscals a fi d'incrementar els ajuts privats que, d'altra banda, poden ser molt més eficaços i més, en general, no van compromesos als interessos polítics i comercials que s'ho ara hem esmentat. Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Avui a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat parlem d'un tema que ens agrada parlar-ne, perquè és un tema que ens obre a l'esperança, a la solidaritat, a l'amistat i comunitat entre els éssers humans del nostre planeta, i a donar la sensació, doncs, de que s'estan fent coses més enllà de la desolació i dels conflictes que a vegades estem acostumats a veure a les notícies o en el dia a dia. Tenim amb nosaltres el senyor Carles Llorenç, director general de Cooperació i director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda, senyor Llorenç.
Bona tarda.
Des de Catalunya, amb la situació que comentàvem a l'inici del programa, doncs dels aturats, del nivell d'aturats, de la crisi en la que ens trobem, tot i així, malgrat això, es fan feines de cooperació internacional, i d'això l'Agència Catalana de Cooperació. Quina és la feina que fan des de l'agència?
Veiem, estem en un moment de grandíssimes transformacions. I també el que estem fent nosaltres. Si fa doncs només 3 anys nosaltres el que fèiem és gestionar un, en aquest moment ens sembla, immens pressupost de cooperació, i nosaltres el que ens dedicàvem és ajudar ONGs i ajudar projectes de cooperació amb altres països, doncs en aquest moment la disminució de recursos, com per altra banda sembla lògic amb la situació que tenim al país, el que fa és que ens estem transformant, i estem convertint l'agència doncs en una agència de cooperació que, més enllà de gestionar pressupost de la Generalitat, el que ha de gestionar doncs són altres coses. I en aquest moment doncs estem molt centrats en buscar quines són les capacitats que hi ha dins pròpiament de la Generalitat i que poden ser recursos, que poden ser cooperació. A dintre de la Generalitat doncs hi ha moltes experteses, hi ha moltes capacitats que només traslladades a un altre país doncs es poden convertir en una aportació molt important al seu desenvolupament. Bé, i estem en això, estem en això. Estàvem gestionant una part del pressupost de la Generalitat, i en aquest moment aquesta part del pressupost de la Generalitat ha disminuït d'una manera molt substancial, s'ha parlat molt de les retallades en la cooperació, són evidents, i això fa que nosaltres haguem hagut de viure aquests 2 anys amb unes grandíssimes dificultats, perquè la reducció doncs ha sigut molt notable. S'ha dit que era una reducció només d'aquest govern. No. El govern anterior havia reduït més que nosaltres ja. I per tant, nosaltres ens trobem doncs gestionant molt menys recursos dels que hi havia, amb molts actors de la cooperació molt acostumats a gestionar aquests recursos, i això ha estat doncs molt traumàtic i molt difícil, i ho està siguent. Però bé, el que nosaltres estem procurant és fer aquesta migració cap a un altre tipus de cooperació.
Com neix la idea d'una necessitat de cooperació internacional des de Catalunya?
Home, això ha estat un llarg camí. Jo explico sovint quan tinc l'oportunitat doncs de parlar amb els actors d'altres països. No sé, jo, per exemple, nosaltres tenim un país prioritari de la cooperació catalana, que és un dels llocs on més s'ha treballat, que és Senegal. Bé, jo explico que això, que nosaltres estiguem a Senegal en aquest moment, no és casual. Jo recordo com a alumne, i deixi'm fer una petita menció al meu propi currículum, jo recordo com a alumne dels Escolapis, de quan jo era un infant, doncs d'haver recollit doncs moltes ampolles de cava per el vidre que suposaven per ajudar el Senegal, no? És a dir, els pares Escolapis i tantes altres comunitats religioses en el seu moment doncs ja van començar una cosa que potser no se'n deia cooperació, tenia altres noms, amb una component no tant de desenvolupament, sinó com un component més, amb un component religiós més important, però que això és la nostra prehistòria. I per tant, el Senegal, escolti, Catalunya, el Senegal, de fet, i treballa en aquest sentit des de fa 50 anys. Allò va ser com una prehistòria, però és que després a Senegal, i també a altres països, però a Senegal la cooperació municipal des de que hi ha democràcia en aquest país ha estat immensa. i finalment ha arribat la cooperació més vertebrada, potser més estructurada de la Generalitat, no? Però, en tot cas, això ve de molt lluny, ve de molt lluny, i d'un sentit solidari, doncs, que mou, doncs, els escolapis als anys 60 i altres congregacions religioses, que són potser els primers, i després, doncs, la gent que està en el món municipal en els anys 80 i els anys i a partir dels anys 90, doncs, fins i tot el govern de la Generalitat amb aquesta cosa més estructurada, no?
Senyor Llorenç, parla del sentir, en el seu moment, quan vostè era petit, dels escolapis, de la voluntat de fer arribar, doncs, el benestar que poguéssim tenir aquí en altres llocs de la Terra. Aquesta voluntat, que en aquell moment no es deia cooperació i que ara el diem com a tal, com ha canviat al llarg del temps? Vostè apuntava, per exemple, el tema religiós en el seu moment, però probablement hi ha moltes altres maneres de cooperar, com deia, doncs, també la necessitat de recursos fa que siguem més creatius i que portem l'experiència, potser. Com és ara la cooperació?
Aviam, ja, com que hem entrat en el tema i aquesta referència, doncs, a una primera, a un primer estadi de la cooperació, jo he de dir que aquesta cooperació continua, eh? És a dir, els barris més difícils, a la lluita de la trinxera més oberta contra la pobresa, a la ciutat de Dakar i a Senegal, i continua havent els pares escolapis. Ells continuen allà, eh? I això val la pena de dir-ho. Saps? Potser altra gent és més visible i surten més a la televisió explicant els seus projectes de cooperació, però ells no surten, però continuen estant allà. A Samsam, un dels barris més pobres, més amb una pobresa més agressiva, i continuen havent els pares escolapis, allà estan, eh?
I probablement són els que coneixen més la població.
I són els que coneixen més la població,
tenen,
estan arrelats allà, els seus projectes no són d'un, diguem-ne, d'un cop d'efecte d'un moment determinat, d'una gent que té una vocació concreta en un moment determinat, sinó que és una cosa de llarga durada, fa molts anys que estan allà, i continuen allà, i fent les coses molt ben fetes, eh? I això jo crec que val la pena de reivindicar-ho. Home, la cooperació està canviant molt. És que estan passant moltes coses. Fixeu-vos, els últims anys, quan parlàvem del 0,7%, és clar, el 0,7% neix d'una situació en la qual hi havia uns països del nord rics i uns països subdesenvolupats del sud pobres. Uns països amb creixement i uns països amb grandíssims problemes de deute extern, etc. Aquest esquema ja està trencat. És a dir, els països rics són països que no creixen. I aquells que eren països pobres, tots els països prioritaris de la nostra cooperació, en aquest moment estan creixent. És a dir, nosaltres el país més pobre en el qual treballem com a país prioritari és Moçambic. Bé, Moçambic, els últims anys, ha tingut creixements del 10 i el 15%. Clar, això t'ho trastoca tot. Per què? Perquè, primer, nosaltres no podem ajudar amb el sentit que ajudàvem, i, per altra banda, és que tampoc té sentit que ajudem amb determinades coses. I si hi ha un país, i ara no parlem de Moçambic, que és un país tan pobre que continua reclamant molta comprensió i molta ajuda, no? Però hi pot haver un país, clar, hi ha un país que era pobre però que creix el 10 o el 15%, doncs potser no l'hem d'ajudar des d'Europa i des dels països rics, anomenats rics, que cobreixin les seves necessitats d'educació, de sanitat. Això els hem d'exigir als propis governs, que destinin el seu creixement, el destinin no a potser altres coses, sinó que a les necessitats bàsiques. I això que reclama Nacions Unides com un dels objectius del mil·lenni, no? Potser no cal que els hi cobrim les necessitats de l'educació primària. En canvi, en aquests mateixos països, malgrat que nosaltres estiguem en decreixement i amb els problemes que tenim, aquests països, potser, fins i tot amb la seva contribució econòmica, potser els podem ajudar a que facin uns plans universitaris d'un cert nivell o uns màsters. Potser la cooperació ara és que les nostres universitats aportin uns màsters que els ajudin al seu desenvolupament social i econòmic. Això ha canviat molt, ha canviat molt. I en tot cas, des d'un punt de vista doctrinari de la doctrina internacional, el canvi respecte a allò que es feia als anys 60 o als anys 80, a nivell doctrinari, nosaltres des de la cooperació catalana estem, malgrat les nostres dificultats, i una mica amb els peus de fang per les nostres dificultats, estem participant de manera molt important en el gran debat que hi ha sobre l'eficàcia de la cooperació a nivell internacional. Malgrat això, hi estem participant. I aquí quin és el canvi? escolteu, fa no gaires anys es parlava de l'ajut al desenvolupament. En aquest moment, a nivell doctrinari internacional, ningú parla de l'ajut al desenvolupament. El que es va començar a parlar és de la cooperació. Ja no ajudar, sinó cooperar. I ara, avui, a nivell de la doctrina internacional, ja no es parla ni d'ajut, ni es parla ni de cooperació, sinó que es posa l'accent i el focus en el concepte de desenvolupament. Per tant, això, saps que pot semblar només paraules, però no ho és. És a dir, hi ha hagut una evolució. La clau ara és no ajudar, no donar, sinó desenvolupar. I desenvolupar vol dir una altra cosa.
I probablement desenvolupar implica un desenvolupament mutu, no només dels països
receptors. Hi ha una altra reflexió que nosaltres estem fent i que s'està fent a nivell d'aquest debat internacional sobre l'eficàcia de la cooperació, que és molt delicat, i que jo he de vigilar bé com ho dic, perquè és delicat. Però en aquest moment les nostres opinions públiques, l'opinió pública del primer món, el que en dèiem el primer món, l'opinió pública del nord, l'opinió pública de la gent que apostava pel 0,7% i que feia cooperació al desenvolupament, aquesta opinió pública li costa d'acceptar, jo crec que amb tota lògica, s'estigui ajudant en uns determinats països quan aquí hi ha aquestes necessitats que tenen que veure, doncs, amb aquests titulars que vosaltres dèieu de l'atur, no?
Seria tant, la pregunta corresponent.
La nostra opinió pública, com que li costa això, jo crec que nosaltres hem de plantejar la cooperació com a cooperació. És a dir, que aquí hi ha dues bandes. I, per tant, la cooperació no ha d'estar condicionada, la cooperació no ha d'estar condicionada, perquè si tu vas ajudar un poble, és a dir, davant d'una, avui a Mali, és evident que tu no pots esperar un retorn de l'ajut humanitari que tu envies a Mali. Això, l'ajut humanitari és un tema, però la cooperació pròpiament dita, jo crec que l'hem de començar a concebre, veient l'opinió pública que tenim, veient la nostra realitat, amb un cert retorn. I un cert retorn què vol dir? Home, vol dir, fixeu-vos, potser deslliurem-nos de Catalunya. Escolta, Grècia, que era un país que estava treballant en temes de cooperació, en aquest moment li podem exigir que contribueixi de la mateixa manera que contribuïa a la cooperació al desenvolupament? No. No, no li podem demanar. I jo crec que Catalunya és una mica, no és la situació segurament de Grècia, però tenim dificultats, doncs, per mantenir els percentatges de cooperació que teníem. Però, de la mateixa manera que nosaltres potser podem fer que les nostres universitats facin una aportació de molta qualitat en països de l'Àfrica o països d'Amèrica Llatina, jo crec que aquests països també ens poden retornar alguna cosa. Què ens poden retornar, per exemple? Jo crec que i d'aquests temes estem parlant, amb els països i amb els seus governs, obrir les seves economies, que són economies que estan creixent, cap a l'economia catalana. Això és condicionar la cooperació? No és condicionar-la, però sí que és posar-la en un nou context. És posar-la en un nou context.
Som a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, comentant un tema clau en el moment en el que ens trobem, com és la cooperació internacional, amb el senyor Carles Llorenç, director general de cooperació i de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. Senyor Llorenç, quins són? Vostè parlava, per exemple, de Senegal, de Mozambique, bueno, Mozambique. Quins altres projectes, amb quins altres països està treballant actualment l'Agència Catalana en temes de cooperació internacional?
Miri, pel meu parer estricte, el de Carles Llorenç, a masses països. I més amb la situació, diguem, que hem tingut, jo crec que estem treballant amb més... la cooperació catalana està treballant en més països dels que en aquest moment tenim capacitat, no? Però estem treballant amb aquests dos països, bàsicament amb aquests dos països africans, i en aquests dos països africans he de dir que estem treballant i estem fent grans coses, grans coses. L'aportació de Catalunya al sistema de salut de Moçambic ha estat providencial. La cooperació catalana és una, sembla una cooperació d'un país molt més potent del que és Catalunya i molt més gran del que és Catalunya.
Això no ho hem de dir.
No, perquè allà semblem un país...
molt més gran.
Semblem un país... Sembla el que ha fet Catalunya a Moçambic sembla la cooperació sueca. I nosaltres no som Suècia. En algun sentit potser ens agradaria, però no ho som. I realment llueix molt el que hem fet allà, especialment amb el sector salut. S'ha de tenir en compte que hi ha una contribució molt central de l'Hospital Clínic amb tot el tema de Manisa i tot el tema de la malària, però no només hi ha això, sinó que estem treballant amb temes de salut ocular, estem treballant amb diferents ONGs, estem treballant amb temes de malària, estem treballant amb temes de sida. La nostra presència allà és molt important. El problema que tenim és en aquest moment com podem mantenir tot això, no? Com mantenim tot això. Però s'han fet coses molt importants. A Senegal també. Aquests són els dos països, bàsicament, que tenim a Àfrica. A Amèrica Llatina, a Sud-amèrica, tenim uns quants països amb molta càrrega de cooperació. El que hem treballat més, el que s'ha treballat més històricament des de Catalunya és Colòmbia, però també s'ha treballat a Equador i Bolívia. I Amèrica Central. Llavors, més enllà d'aquests dos continents, s'ha treballat també i molt, i es continua treballant en molts projectes al Marroc, a Palestina, als camps de refugiats saharauis. Aquests són els països prioritaris de la cooperació catalana. Dir això, que aquí hi ha hagut unes grans inversions en tots aquests llocs, i en aquest moment el que estem procurant és, amb totes les dificultats, que són moltíssimes, de mantenir aquesta presència allà, que no és fàcil, i que tenim cada projecte en aquest moment és una batalla per poder-lo mantenir, i molt sovint no podem.
Entenc la seva preocupació en el moment en el que ens trobem, on les famílies estan preocupades per poder menjar. Mm-hmm. Demà explicar-los que estem gastant uns diners de tots nosaltres, no?, el contribuent, en l'ajuda al desenvolupament o al desenvolupament d'altres països.
Per això jo insisteixo que en aquest moment nosaltres també ho plantegem com la cooperació, i perquè la nostra opinió pública ho entengui, nosaltres també ho plantegem com una oportunitat per Catalunya. És a dir, nosaltres amb tots aquests països estem plantejant una relació que va més enllà de la cooperació. És a dir, nosaltres amb tots aquests països volem parlar de cooperació, però també volem parlar de les possibilitats de que, ja dic que no ha d'estar condicionat, però de l'oportunitat de que s'obri les seves economies a les empreses catalanes. Volem parlar també de tots els temes relacionats amb la immigració, volem parlar d'això, perquè nosaltres, doncs, en aquest moment, amb els problemes econòmics que hi ha a Catalunya, doncs, la gent que va venir en un moment determinat, doncs, també ho està passant molt malament. Volem parlar-ne amb els seus governs, a veure com ens poden ajudar, governs que en aquest moment, doncs, van bé, com ens poden ajudar a resoldre els problemes que tenim als nostres carrers i als nostres pobles i ciutats amb la gent nouvinguda. Volem parlar de més coses. Per tant, diguem-ne, l'opinió pública, la gent que ens està escoltant, no ha de veure com la cooperació, diguem-ne, com només una aportació cap a uns països dels quals no sabem després. No, ho estem plantejant amb una relació més intensa que no pas la cooperació.
En aquest sentit, i abans d'obrir les preguntes que puguin tenir els nostres contertulians, a mi m'agradaria animar-los, senyor Llorenç, perquè jo penso que sí que doncs, hi ha moments de dificultats, però sí que es percep una sensació de que el món és un i que si no ens en sortim entre tots, tampoc ens en sortirem.
Això que vostè acaba de dir és molt cert, és molt cert. És a dir, és molt cert i que el món és un es veu quan...
I finit,
i això també. Però, en tot cas, fixi-s'hi, nosaltres, per exemple, jo li explicava abans que estem treballant en tema salut a Moçambic i a altres països. Escolta, en aquest moment, i fixi, això no ens costa gaires diners. Tenim un projecte que a mi em fa molta il·lusió, que tenim un projecte que és molt bonic. Òbviament, voldríem no haver-lo de fer. Però al nord del Marroc, en aquest moment, tenen una veritable epidèmia de drogadicció i concretament d'heroïna, com l'havíem tingut nosaltres als anys 80. Val? És una epidèmia que és de drogadicció, però que porta associada a la sida, que porta associada a totes les malalties aquestes. Això ho tenen al nord del Marroc. Això els ha vingut de casa nostra. Això els ha vingut de casa nostra. I nosaltres, en aquest moment, les experteses extraordinàries que vam aconseguir per aturar la nostra epidèmia dels anys 80 i 90, l'estem aportant al Marroc. Els hem portat nosaltres aquesta epidèmia. És de gent que va venir a Catalunya, a Espanya, i que va tornar i que va portar això cap allà. Això no hi era allà. I bé, i val la pena de dir que, per exemple, esclar, és important que ens cuidem d'això, perquè... És a dir, la salut sí que no té fronteres. I les malalties, sobretot les malalties, no en tenen. I si resulta que en qualsevol d'aquests països doncs, hi ha una situació de salut molt danyada, això es passa a les fronteres amb una gran facilitat. Per tant, el concepte aquest, i que ens l'ha explicat molt bé la gent del Clínic, de salut global, és un concepte que hem d'anar assumint, i que no és només cooperar i donar amb no sé qui, sinó que és pensar en la salut globalment.
Senyor Llorenç, continuaria preguntant-li i seguiríem parlant, però m'agradaria obrir micròfons per als nostres contertulians, que també tenen algunes preguntes. Tenim amb nosaltres el senyor Jordi Bastida, enginyer industrial. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La senyora Anna Boza, advocada. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el senyor Josep Molina, periodista econòmic de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda.
Bona tarda.
No sé si tenen, em sembla que sí, preguntes per dirigir-li al senyor Llorenç.
Sí, hola, bona tarda, senyor Llorenç. Jo el que li volia preguntar és aquest desenvolupament, és a dir, sense oblidar la cooperació, si segueix els paràmetres que tenim nosaltres o són paràmetres de desenvolupament adequats a l'entorn en el qual està tractant. És a dir, adequats al Senegal o a Colòmbia o altre.
En aquest gran debat que hi ha sobre l'eficàcia de la cooperació... En aquest gran debat que hi ha sobre l'eficàcia de la cooperació s'han fet tres documents en els últims anys molt importants. Un és la Declaració de París, hi ha el document d'Acre i finalment hi ha la Declaració de Busan de Corea. Tot això són reunions organitzades o per Nacions Unides o per l'OCDE i s'aproven grans documents sobre la... S'han aprovat tres grans documents sobre la cooperació que tots els que treballem en cooperació doncs, llegim i els tenim molt presents, no? Hi ha un principi en tots aquests documents i que ja sorgeix el document inicial, que és el de París, que parla de la necessitat de que els projectes de cooperació siguin apropiats pel propi país, com una cosa fonamental. És a dir, el que no pot ser és que no sé qui a Barcelona s'inventi no sé què per anar a fer el Senegal. I, escolti, això no va així. És a dir, vostè ho ha de posar en aquell context. Si estem treballant en un país democràtic especialment, i Senegal, amb totes les seves complexitats, és un país molt democràtic en el seu context, nosaltres hem d'alinear la nostra cooperació, el que fem al Senegal, ho hem d'alinear amb el govern del Senegal i amb les autoritats locals, amb les autoritats regionals, i posar-ho en aquell context. Perquè molt sovint un dels problemes de la cooperació és que s'han fet els projectes que li venien les ganes de fer no sé qui a Barcelona. A Barcelona o a Sabadell o a Girona o allò on sigui. Clar, això avui en dia això ja està descartat per la història i això no pot ser. Nosaltres, per exemple, i tornem a Senegal, que em sembla que és el país que jo m'he encallat aquí, no? Però a Senegal nosaltres acabem de redactar una estratègia de la nostra cooperació a Senegal. Bé, això s'havia fet abans amb alguns altres països, però jo he tingut especial interès que aquesta estratègia país prioritari Senegal de la cooperació catalana tingués el vistiplau del govern del Senegal. I això ens ha fet que ho retardéssim un any. Això ha fet que ho retardéssim un any, perquè resulta que Senegal, com la gent que segueix aquestes situacions, doncs se sap, hi havia un govern, hi va haver unes eleccions molt crucials i ha canviat el govern. Jo vaig veure que l'anterior govern doncs podia canviar i em va semblar que el vistiplau cap a la nostra estratègia doncs no la podia fer amb el govern anterior, sinó que havia hagut d'esperar el govern nou, i això ha retardat un any. Però hem esperat un any per tenir el vistiplau del nou govern del Senegal. Per què? Perquè és que volem treballar amb el govern del Senegal, que és un govern democràtic, volem estar alineats amb el que ells diguin. Ho hem redactat, diguem-ne, molt d'acord amb els seus propis papers, amb les seves pròpies necessitats, però volem també el seu vistiplau.
Queden, res, 2 minutets d'entrevista, senyora Boza, senyor Molina.
Hola, moltes gràcies, bona tarda, senyor Llorenç. Jo, pel que he exposat, sempre interessant, com molt bé deia, ja estava dient, entenc que l'important en aquests projectes de cooperació no és tant donar el peix, sinó ensenyar a pescar, no?, des de la nostra vessant i des de les nostres possibilitats, perquè doni un fruit i sigui una manera satisfactòria d'aquesta cooperació, el que s'espera, no?
És que tenim molta experiència a nivell internacional, això que explicava d'aquestes diferents... És que donar peix no funciona.
Clar.
Donar peix
clar.
No funciona.
És allò que deia vostè de les universitats, l'activitat que poden desenvolupar allà, no? De
exacte.
Poder ensenyar alguna cosa, poder portar per part nostra alguna cosa, que no ho sabem tot, que potser a vegades ens pensem que ho sabem.
Però és a dir, jo crec que ara estem ja a la fase de que ja no ensenyem a pescar, sinó ensenyem a fabricar la canya, Jo crec que hem anat més enllà. Aviam, nosaltres tenim grans coses a ensenyar, o que volen de nosaltres. Escolteu, el model Barcelona, el model Catalunya, amb tants temes, interessa molt. És a dir, fa uns anys nosaltres a la cooperació havíem d'anar a fer escoles i hospitals. Ara què ens demanen? Gestió hospitalària. Ara ens demanen gestió del trànsit. Ara ens demanen el model català de comerç. Escolti, el model català de comerç, això funciona. Nosaltres volem copiar-ho. Cosa d'aquest tipus.
Va, doncs molt bé. Senyor
Molina.
Gràcies.
Sí, jo molt curt. Primer, em sento orgullós de ser ciutadà de Catalunya, sentint el senyor Llorenç, amb el sentit que, com deia la Carla a la introducció, un país que està patint una crisi com Catalunya, amb uns nivells de pobresa que superen el 20%, amb problemes amb suburbis i amb àrees metropolitanes de diferents ciutats de Catalunya, que mantingui l'ajuda i la cooperació a altres països, és per sentir-se orgullós de ser ciutadà d'aquest país, vull dir, perquè una cosa no treu l'altra. És a dir, la solidaritat, la cohesió, és un dels valors, diguéssim, que hem d'exportar i hem de defensar. I en aquest sentit em sento molt orgullós, no? Només una pregunta, donat que tenim poc temps i, a més, tenim una situació d'immigració molt important aquí a Catalunya. L'ajut a la cooperació en relació als països de diferents parts del món va condicionada o, com a mínim, està marcada o la voluntat d'estar marcada pel nivell d'immigrants per països que anem rebent, és a dir, Marroc és un dels principals països que tenim d'immigració, a Senegal tenim un número bastant important de col·lectius d'immigrants. El govern de la Generalitat es planteja a l'ajut de la cooperació en base a la població?
No, i a més, hi ha grans teòrics de la cooperació molt en contra d'això. Nosaltres no ho condicionem, però sí que diem-ne que hem volgut posar èmfasi de que... És a dir, no ha de ser exclusiu. És a dir, nosaltres no hem de treballar amb els països perquè ens venen immigrants, però el fet de que ens vinguin immigrants sí que és un motiu de més. I a més, el que nosaltres també hem volgut fer és implicar amb tots els col·lectius immigrants amb tots aquests projectes. Nosaltres hem participat quan hi ha fires a Barcelona, a Catalunya, de col·lectius de nous catalans importants, quan hi ha hagut una fira que es diu Fira Latinoamèrica. Doncs nosaltres hem volgut estar allà per explicar-los el que fem i que hi hagi aquest vincle. Però no, és a dir, hi ha un tema, i torno a insistir perquè és molt visible, l'ajuda humanitària no està condicionat que hi hagin immigrants, però els projectes de cooperació, si hi ha aquesta presència d'immigrants, doncs es lliguen més bé, hi ha totes les la línia del codesenvolupament que diguem-ne que valora la contribució d'aquests col·lectius en els projectes, hi posem ho subratllem una mica, això sí.
Senyor Llorenç, doncs amb aquestes declaracions del senyor Molina, que subscric des del Plusvàlua, l'animem a que segueixi treballant, malgrat la situació, malgrat els recursos i les dificultats en les que es troben, amb tanta il·lusió com ho han fet fins ara.
Bé, en això estem, eh? Creiem que això és una situació d'un gran canvi i l'estem molt forçadament, eh? Perquè, és clar, si tinguéssim els recursos que teníem l'any 2008... Doncs en aquest moment jo tinc la sensació que faríem unes coses increïbles.
Això, si ho tenen, llavors ho sabran.
Jo crec que el del 2008 costarà portar. Molt que torni a produir, però en tot cas aquesta situació ens empeny cap a uns canvis que jo crec que seran... Ara costa molt de veure, eh? Jo sóc, des d'un punt de vista de l'opinió pública, sóc el de les retallades, el dels impagaments, el de... etc. Però jo crec que el que ara estem fent, diguem-ne, està posant els raïls per el que ha de ser l'ocupació del futur. I des d'aquest punt de vista sí que tenim aquesta il·lusió de fer-ho.
Doncs des del Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat l'animem, li donem les gràcies
a vosaltres
per la seva feina i el convidem a quedar-se a la tertúlia, si ho vol.
Molt bé, molt bé.
Serà aquí, en uns segons, el Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Debat a bat. Cada diumenge a 5:45 de la tarda et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a bat. Cada diumenge a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
Doncs seguim al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, com sempre comentant l'actualitat econòmica des d'una vessant de valors, intentant que tot el caos que a vegades sembla que duguin les notícies diàries doncs es posi ordre o com a mínim nosaltres el tinguem una mica més clar. Tenim els nostres contertulians d'avui, el senyor Jordi Bastida, enginyer industrial, la senyora Anna Boza, advocada, el senyor Josep Molina, periodista econòmic, i tenim amb nosaltres també el senyor Carles Llorenç, director general de Cooperació i director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, per comentar l'actualitat econòmica d'aquests dies. El secretari d'Estat d'Economia, Fernando Jiménez Latorre, ha afirmat avui que no es crearà treball net fins a finals del 2013 o principis del 2014. Aquestes declaracions arriben després de les dades de l'enquesta de la població activa, que conclou que el nombre de parats, d'aturats, ha pujat fins a 5 milions 900, quasi gairebé 6 milions de persones en l'últim trimestre del 2012. Comencem per al tema principal del dia. Senyor Molina.
Bé, bueno, es preveia, però no perquè fos una previsió, deixa de ser un desastre, no? L'EPA que han conegut aquest matí. El secretari d'Estat d'Economia jo crec que fins i tot és una mica agosarat el dir que no començarem a crear llocs de treball nets.
Sembla que sigui negativa la notícia, sí, però en realitat
jo crec
és bastant esperançadora, si ho fos.
Seria molt esperançadora. Jo crec que, desgraciadament, anirem a més temps, anirem a un període més llarg. Gairebé tots els experts en temes de mercats de treball parlen de que molt probablement no hi haurà una generació de llocs de treball el suficientment dinàmica fins a l'any 2017. Per tant, estem parlant d'anys de moltes dificultats. fins a poder recuperar i poder començar a neutralitzar aquesta borsa de misèria i d'atur que tenim. No? Jo crec que les claus, diguéssim, d'aquesta EPA, a més d'aquests 6 milions de parats, no cal entrar en detalls de si són 5.965.000, són 6 milions d'aturats que hi ha en aquest país, gairebé 900.000 a Catalunya. I jo crec que una de les claus que dona l'EPA és que gairebé 160.000 persones han marxat del mercat del treball. És a dir, 160.000 persones han deixat de o buscar llocs de treball o han marxat a l'estranger perquè són immigrants i han tornat al seu país d'origen o estudiants joves que han pirat d'aquest país perquè no veuen esperances, no? Tot i que aquesta gent jove que marxi del país es formarà i serà un valor afegit per Catalunya en un pròxim futur, si torna al cap d'un temps, que és molt probable que
torni. Si no, cooperació internacional.
Però és un col·lectiu de persones important ja que estan marxant, no? I, a més, una cosa que deies tu, Carla, al començament amb la introducció, que parlaves d'1.800.000 famílies que estan a la seva llar sense cap persona activa, són dades que ens comporta una reflexió molt important amb el sentit de veure quines polítiques de recuperació portem. És a dir, si hem de seguir amb aquest dogmatisme de l'austeritat i aquest fundamentalisme que el president de la Generalitat aquests dies al Parlament ha denunciat, o bé hem de buscar un espai més còmode per poder complir els objectius de consolidació fiscal i de dèficit en un període de temps més ampli per, d'aquesta manera, asfixiar i fer patir menys a la gent que està patint en aquests moments, que són aquests 6 milions de persones aturades, no?
Senyora Boza.
Hola, bona tarda. Aviam, jo, davant el que diu en Josep Molina, poca cosa puc dir perquè ets més expert que no pas jo, simplement advocada. Jo haig de dir, jo en aquest moment potser subscric aquest optimisme prudent que han dit des de l'FMI perquè potser això em dona més alegria. Trobo que, home, no causa una mena d'ensupiment, una mena de por general que encara els 4 duros que tens més amagats els poses, no? I llavors, clar, ostres, potser aquest optimisme prudent l'hàgim d'escoltar i l'hàgim de fer una mica de cas. Si més no, tenint en compte que el 2012 les previsions van dir que serien tan negatives i finalment potser no van ser tan negatives com es preveia, doncs seguint aquesta estela, pensant potser sí que el 2013, potser ens anem al 2007, tinguem una mica d'esperança que potser no sigui tot després tan dolent com també es preveia i que no ha estat.
Recordem als nostres oients, per si no tenen la dada, que l'FMI pronostica per al 2013 una caiguda de l'economia espanyola de l'1,5%, el triple del previst pel govern.
Clar. Però com pel 2012 encara havien dit unes previsions pitjors del que realment ha estat, doncs amb aquesta regla de 3 esperem...
Potser no serà tant.
Això és el que vull dir, Carla. Intentem tenir un punt d'optimisme, no? I després també subscric el que deia el company. Vull dir, busquem potser una política econòmica que ens deixi respirar una mica. El propi FMI ho estan dient, durant uns terminis una miqueta més amplis, no? Ofegar-nos, no? Desesperar-nos tampoc. Mantinguem l'esperança i l'optimisme.
Senyor Bastida.
Bueno, clar, l'FMI finalment ha declarat que potser s'havia equivocat. I clar, quan la gent de l'FMI diuen que s'han equivocat, doncs potser els haurien d'acomiadar del lloc que estan ocupant. Què vols que et digui?
Que es vagin a la cua amb els dels bancs.
Bueno,
que
almenys que vagin allà a buscar feina. Jo, però si diuen que s'han equivocat després de 2 anys, doncs a mi em sembla una mica. Però, a part la broma aquesta, vull dir, el que a mi el que em preocupa, a veure, els aturats em sembla molt una cosa gravíssima, però és que és la conseqüència dels governs que hem tingut, vull dir, d'una manca de planificació del desenvolupament del país. És a dir, no s'ha pensat en cap moment, vull dir, que poguessin arribar les vaques primes, vull dir, semblava que aquí això era jauja. I llavors això ha provocat també de que hi ha hagut una sobrevaloració de que qualsevol podia fer negocis i que d'això. I llavors ha provocat que hi hagi una baixíssima preparació de la gent. de formació de qualsevol tipus. I llavors ara ens trobem que tenim gent molt amb un nivell molt alt i amb gent, vull dir, amb un nivell molt baix. I en canvi les capes intermitges, que eren les que haurien de fomentar aquest desenvolupament del país, doncs amb formació mitjana, doncs no n'hi ha. I clar, això ens ha provocat de que els que tenen una gran formació se n'han d'anar fora, en la qual representa una pèrdua terrible per nosaltres. Per què? Perquè vull dir, doncs s'ha fet una inversió, que després no es recuperarà perquè la majoria no tornaran. I si tornen, vull dir, doncs serà, vull dir, però difícilment tornaran. I l'altra és que també hi ha una formació ínfima, vull dir, de les altres capes. Però, clar, si no hi ha ningú entremig que faci evolucionar aquesta activitat industrial, doncs difícilment això podrem tirar. I aquesta és una de les causes.
Senyor Llorenç, ja que el tenim vostè avui nosaltres...
Jo, davant del que s'ha dit, vaja, no sé si puc aportar gaire més... Jo, de l'última intervenció, sí que potser val la pena subratllar-la, no? Aquí estem on estem perquè s'han fet moltes coses molt malament, moltes. El senyor Jordi Bastida ho deia. I jo, en tot cas, potser puc aportar i puc dir que... Home, jo l'any 2007 vaig participar com a representant de l'Estat espanyol en un estudi sobre l'atur juvenil fet entre Espanya, diguem-ne... Jo sempre ho he de veure des de Catalunya, però en tot cas era comparar l'atur juvenil a Espanya i l'atur juvenil a Holanda. I jo vaig estar a Rotterdam, vaig estar fent un estudi finançat pel Parlament Europeu, molt ben fet, un treball molt ben fet. Clar, per què era Holanda i Espanya? Perquè dels països de la Unió Europea, Holanda era el que tenia menys atur juvenil, que tenien un 4%, i nosaltres érem, el 2007, els que teníem més, que teníem el 40. Llavors, bueno, jo allà vaig aprendre unes lliçons, diguem-ne, molt fàcils, i que només s'haurien de traslladar cap aquí, copiar el model holandès.
Com, per exemple?
Home, esclar, que nosaltres tinguem el 40 i ells tinguin el 4, té que veure amb el fet de que tenen, en lloc de tenir tants estudiants universitaris, jo ja sé que això és difícil de dir, però ells tenen el 10% d'estudiants universitaris. I el gruix important dels nois joves estudia en formació professional, una formació professional de primera divisió.
Com a Alemanya, que també té una formació professional gens desacreditada i molt valorada.
Holanda, diguem-ne, excel·leix el que ja hi ha a Alemanya, no? Això per començar. Esclar, el nivell d'anglès que hi ha a Holanda i que vol dir internacionalització és altíssim. Però, esclar, també hi ha una altra cosa que jo he de dir i que vam constatar amb aquest estudi. Esclar, jo vaig estar a Rotterdam veient com funcionaven... És a dir, allà no hi ha oficines de l'atur. Allà el que hi ha és, a nivell municipal, són els encarregats de la reinserció dels aturats. I a nivell municipal tenen uns recursos de l'Estat que els gestionen de la seva manera. Els donen a unes ONGs que són els encarregats d'insertar la gent al mercat laboral. Penseu que, és clar, quan els joves que no tenen feina són el 4%, vol dir que el 4% aquest són gent de famílies super desestructurades, amb problemes de drogues, amb problemes d'alcohol, tot el que vulgueu, tot el que vulgueu. És a dir, la gent més...
No és un jove desorientat.
És excepcional,
no, 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 no és un noi que... No,
que estigui pensant què vol fer.
És gent marginada socialment i de marginació profunda. Bé, i els reinsereixen. Per què els reinsereixen? Perquè aquestes ONGs o aquestes organitzacions socials que es dediquen a això tenen el seu finançament en funció dels que reinsereixen. I els assistents socials que treballen dintre d'aquestes ONGs...
Tenen el seu sou.
Tenen el seu sou en condició de la gent que reinsereixen. Llavors, aquesta gent van a buscar als carrers els que no tenen feina. I els hi treuen la xeringa, diguem-ne, del braç per portar-los a treballar. I els hi fan la formació... Doncs clar, és que té que veure amb els incentius que també tenen aquests professionals. Jo sé que... I això val la pena de dir que a Holanda, amb aquest sistema, tot aquest treball té un grandíssim consens polític. És a dir, això, amb això hi està d'acord el partit
dretes,
del govern, el BBB,
els
liberals de dretes, i el Partit Socialista o el Socialdemòcrata que hi ha a Holanda. I estan d'acord tots.
Perquè, de fet, funciona.
Que funciona.
I a part de que funciona, és més barat això, que no pas tenir-los sense descontrolats.
Llavors, bé, jo crec que té que veure, doncs, amb això, que s'han fet coses molt mal fetes durant molts anys, i a més hi ha una cultura política, doncs, de que... vaja, estic completament d'acord. Què cal per sortir d'aquest forat? Doncs cal treballar. Els que tenen feina en el sistema educatiu, en el sistema de reinserció, tothom ha de treballar molt, i molt sèriament.
La meva pregunta ara seria, és sostenible un país amb un 26% d'atur? Quant temps és sostenible?
Bé, és que és curiós que el Carles Llorenç acaba de dir que l'any 2007 teníem un percentatge d'atur de juvenil d'un 40%, quan l'any 2007 estàvem amb un superàvit de l'administració pública i, a més, amb uns creixements del 2-3%, no? Per tant, tenim un atur estructural, no? Clar, aquí hem d'anar, jo crec personalment, que s'ha d'anar al fons del problema, no? Què és el que passa a un país com l'estat espanyol que té aquestes diferències en relació a altres països? Jo, per mi, hi ha una raó molt senzilla, que són prioritats i coses mal fetes, com deia en Carles Llorenç. El que no pot ser és que gastis, per exemple, 48.000 milions d'euros en tenir una xarxa de trens d'alta velocitat que no té ni Alemanya, perquè Alemanya considera que no té suficients calés per poder assumir aquesta inversió, i Espanya sembla ser que té més diners que Alemanya perquè és capaç de tenir una xarxa d'aquesta velocitat. Clar, quan tu destines des dels recursos públics aquest 2% del teu PIB en relació a un tren d'alta velocitat, tu el que estàs fent és retreure recursos per fer una formació professional correcta, competitiva, a nivells europeus, d'estàndards europeus, amb una indústria ben preparada. Clar, si tu no fas això, evidentment després tens totes aquestes dades estructurals que són impossibles de corregir.
I si... Intervindre, sí? Un minut. No? I que si a tot això li poses també temes de corrupció, de diners que desapareixen i malfinançament, doncs tot el problema s'agreuja. Perquè si el senyor Montoro diu que només han aparegut 40 milions d'euros amb l'amnistia, 40.000, i resulta que el Bárcenas en tenia 20 milions, ve sumant també temes de corrupció, a part que hi ha crispació, també la qüestió dels valors. Jo crec que tenim un problema endèmic, un problema potser estructural important.
A mi m'agradaria concloure la tertúlia d'avui, perquè ens queden tot just 3 minutets per acabar. Sabent la seva opinió sobre les declaracions de Cameron i la possible proposta davant d'Anglaterra respecte a la Unió Europea, penso que és un tema no només polític, sinó econòmic, important en els moments en els que estem.
Home, jo crec que aquí juga en fals, vull dir, juga brut, perquè fa aquestes declaracions per espantar els escocesos, perquè els escocesos voldrien entrar a la Unió Europea com a estat després del referèndum, i llavors això és una manera d'espantar.
Senyora Boza.
Bé, jo crec que és una cosa estratègica i tàctica, també té unes eleccions aviat i suposo que també s'ha de posicionar, i els anglesos sempre han mirat l'interès propi, sempre ho han deixat molt clar, no tenim amics ni tenim enemics, només tenim uns interessos i els mantenim per sempre, i jo crec que és una manera més de reafirmar-se en el seu esperit britànic.
Jo personalment, com a europeista, la veritat és que si el Regne Unit marxés de la Unió Europea, tampoc perdria
mai. No li sabria greu.
Ara bé, dit aquesta broma, jo penso que és un element de campanya electoral, i jo crec que ni els mateixos Estats Units permetran que el Regne Unit marxi de la Unió Europea, perquè justament l'element de política atlantista que té el Regne Unit, el seu valor està perquè és membre de la Unió Europea. Si està fora de la Unió Europea, als Estats Units no li interessa aquesta aliança amb el Regne Unit de la manera que li interessa en aquests moments. Per tant, jo crec que tot és una mica de bluff electoral el que hi ha amb les paraules i amb les intencions del Cameron.
Senyor Llorenç, vostè que té una visió internacional...
Jo estic completament d'acord amb el que acaba de dir Josep Molina. Sí, jo tinc, sí, els últims 10 anys he treballat en, diguem-ne, temes de política internacional, i aviam, és sorprenent que un dels països més influents a dintre de la Unió Europea, és a dir, el Parlament Europeu, els diputats britànics són els que tallen molt de bacallà. A la Comissió també perdran aquesta capacitat d'influència? No ho sé. Jo, en tot cas, he de dir també, una mica en la línia de la broma d'en Josep, que jo he treballat en política internacional, però se'm fa molt difícil d'entendre bé lo de l'euroscepticisme britànic. Entendre-ho bé se'm fa molt difícil.
Respon als seus interessos.
Doncs ens hem d'acomiadar. Moltes gràcies, senyor Jordi Bastida, senyora Anna Boza, senyor Josep Molina, senyor Carles Llorenç, director general de Cooperació i de l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Moltes gràcies, Carles.
Gràcies.
I ens acomiadem, doncs, també de l'equip que ha fet possible el programa, Jordi Carretero, a l'equip tècnic, Maria Sierra, la música i ambientació, la Bet Verdagí, les veus, la Sara Cruz i, com sempre, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el suport de l'Agència Catalana de Consum. I qui us ha parlat, Carla Gràcia. Com sempre, ens tornem a trobar dijous vinent, de 8 a 9 del vespre, aquí a Plusvàlua, de Ràdio Estel i Ràdio Principat.